Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 28 de maig de 2009. Després d'aquesta ressaca futbolística dels amants del futbol que hem quedat extasiats amb tant futbol i no ens en cansarem perquè tot el que sigui guanyar sempre doncs, un mai es cansa. Però nosaltres, com cada dijous, hem vingut aquí a una codinenca a fer el que consti en acte. Per què? Perquè a banda del Barça hi ha vida. Oi que hi ha vida, companys?
Sí. I tant, i tant.
A banda del Barça hi ha vida, oi? I hi ha vida a Sant Feliu de Codines i és per això que nosaltres ens reunim aquí al 107.2 de l'FM per parlar amb tots vosaltres de l'actualitat i de les coses que hi ha a Sant Feliu de Codines. I ja els heu sentit la veu, a la meva dreta el senyor Albert Soguirós. Bona nit, Subi.
Hola, molt bona nit.
Anava el futbol ahir?
Molt bé, molt
sí.
Bé.
Sí. Bueno. Senyoreta Andrea, que ha vingut amb una bandera bueno, més gran que, sí. Que tota la ràdio sencera.
Sí.
Molt bona nit, Andrea.
Bona nit.
Senyor Toni, com estem? Ui, no el sento, no el sento gens ni mica. Hem de pujar una mica aquest micro, aviam si ara... Pues la cosa no millora, eh? En tot cas, ara ho solucionarem ràpidament, no pateixis. I és, dono fe que en Toni Sanz està aquí amb tots nosaltres i que de seguida l'escoltarem. I a dintre el control tècnic, en Joan Bernet, que és qui fa possible que ens escoltis. Avui t'hem preparat una funció maca, distreta, elegant, una cosa que creiem que t'ho passaràs d'allò més bé des d'ara que passa un minutet de les 10 del vespre fins que siguin les 11 de la nit. T'explicarem d'entrada l'agenda d'actes, que tenim forces coses, eh, Andrea?
Sí.
Una agenda d'acte molt marcada pel Circali, aquest festival de circ que hi ha aquest cap de setmana, però que, bueno, hi ha altres cosetes que també anirem comentant.
També.
A banda d'això, avui teníem la visita del portaveu de Convergència i Unió, del polític Oriol Pujol, que ha vingut a visitar Sant Feliu de Codines, ha fet diferents actes dintre del nostre poble, i hem ensumit que hem fet una mica treball de camp i hem anat a veure l'Oriol Pujol i hem enregistrat les seves paraules. Subi i l'escoltarem, eh?
Sí, que l'escoltarem, sí, interessant.
Cop d'ull també farem a la secció dels jubilats, com no podia ser d'una altra manera. Cada dijous, des de la llar dels jubilats, ens informen de les coses que passen allà. I nosaltres ens agrada compartir-les amb tots vosaltres. També tindrem la particular visió de les coses d'en Toni Sanz, que avui ens parlarà... De què ens parlaràs, Toni, avui? No funciona, però és igual. Pots acostar el micro de l'Andrea ràpidament i dins-se què faràs avui.
Doncs mira, avui parlarem de les piscines.
De les piscines?
Famoses piscines. Ara que s'acosta la calor, parlem de la piscina.
Molt bé. I el que consti en acte no seria el que consti en acte si no tinguéssim la secció dels cans. Subi, quin can ens toca avui?
Avui parlarem, bueno, seguirem parlant de Can Buinets.
Can Buinets, eh?
Sí.
Molt bé, doncs...
Aquelles buines que vam parlar la setmana.
Aquelles buines, sí. Molt bé. I també, com no, repassarem les notícies, l'actualitat local del que ha anat passant aquests darrers dies a la nostra vila. També serà, doncs, avui interès informatiu i el compartirem amb tots vosaltres. Així, doncs, com aquell qui no vol la cosa, anirem fent camí fins a arribar a les 11 de la nit, tot compartint aquesta estoneta de ràdio amb tots vosaltres. Aprofito abans de començar l'agenda per donar les gràcies a en Pau Ibars, que ha fet la seva intervenció divina. És com en Messi, eh? Vull dir, toca la veu de pam! I ha arreglat el teu micro, Toni.
Hombre!
Sembla mentida, eh?
Sí, va, funciona, sí.
Sí, sí que funciona. Vinga, no li traiem més temps a la secció de l'agenda. Andrea, què tenim?
Doncs comencem amb un acte amb el campionat de golf, la primera Rotary Cup. Serà dissabte, dia 30, a partir de les 8 del matí, al Club de Golf Can Bosch de Sant Feliu. Serà un torneig de golf amb... Té una finalitat per obtenir recursos per efectuar una donació al Projecte Ombre i al Banc d'Aliments Rotary. El torneig és de modalitat Stable 4 individual amb dues categories, primera de handicap 0 a 14,4 i la segona de 14,5 a 26,4. Els horaris són des de les 8 del matí fins a les 10:20 amb grups de 4 jugadors i després a les 5 de la tarda hi haurà pica-pica i l'entrega de premis. I continuem amb el Circàlia, que abans ho comentàvem, que també és dissabte, dia 30. És aquest festival de circ i animació al carrer, que començarà... hi haurà activitats durant tot el dia. Començarà a les 11:30 a la carpa de circ del que han muntat al centre cívic. Hi haurà rues, hi haurà tallers de malabars i equilibris, hi haurà pintacares, hi haurà espectacles diversos, amb pallassos, i hi haurà tallers de malabars... equilibris, hi haurà espectacles també d'acrobàcia, per la nit també hi ha un sopar i un espectacle de màgia, i durant tot el dia hi ha sales de miralls, personatges i més coses.
Un no parar, això, eh?
Sí.
No parar, eh?
A més a més, aquesta rua de malabaristes barrejat amb pallassos i tal són excepcionals, eh?
Una passada, eh?
Sí, agradaran moltíssim.
Val la pena.
Molt, molt.
De totes maneres, Andrea... Tu ja sé que ho expliques molt bé, però em sembla que tenim algú de l'organització a l'altra banda del telèfon.
A veure.
La tecnologia el que fa, eh?
Sí.
Sembla mentida, eh? Aviam si la coneixes, Toni. Montse Verdaguer, molt bona nit.
Hola, bona nit.
I bona hora.
Què tal?
Montse Verdaguer, membre de la comissió de festes. Tot a punt ja pel Circàlia?
Sí, tot a punt.
Ara estàvem dient que hi haurà un munt d'activitats. Aquest any hi ha un canvi molt important, que és el canvi de lloc, oi?
Sí, aquest és el segon any que es fa... I s'ha passat, l'any passat es va fer a la plaça de la Sagrera, que al final, degut a la pluja, doncs també es va acabar fent entre la plaça de la Sagrera i la plaça de baix de la Fonteta, del Cívic, i aquest any ja es fa directament a baix.
Molt bé. A més, s'instal·la com a novetat també una carpa de circ.
Una carpa de circ, i algunes coses de les que es van fer l'any passat se segueixen, hi ha tallers, com ha dit l'Andrea, i espectacles, esperem que ens faci bo, suposo que sí. La cosa més potser diferent és la carpa, que serà, doncs, clar, molt maca, molt espectacular. I també s'instal·la per poder fer l'espectacle d'acrobàcia de la tarda, doncs tot un muntatge així com bastant impactant i bastant gran.
Carai. Déu-n'hi-do. En tot cas, la gent el que té que tenir molt clar és que aquest any el Circàlia s'ha fet un perímetre de circ, per dir-ho d'una manera, just a davant del centre cívic, i durant tota aquella zona i durant tot el dia hi haurà un munt d'activitats, començant... Hi ha pallassos, oi, Montse?
Sí, primer de tot farem una rua que sortirà de la plaça.
Mm-hmm.
Hi haurà dos personatges que ja els coneixem de l'any passat, que són el Circ i el Càlia.
Mm-hmm.
Que ens aniran conduint per tot el dia, per als diferents actes i diferents espectacles, i que començaran una rua a davant de l'Ajuntament i baixarà ja fins al Cívic. Els hem de seguir, simplement.
Molt bé, això
serà a les
11, oi?
Llavors allà hi ha tres espectacles, un al matí, un a la tarda i un a la nit, així com a més, una cosa més d'observar i de... com a espectacle, que és el del matí, el dels monocicles, i el de la tarda, el dels pallassos, i el de la nit, el de màgia.
Déu-n'hi-do. Entremig, el que dèiem, tallers de tots tipus i de totes menes, per tant, no només ens hem de cenyir en aquests actes, sinó que durant tot el dia hi haurà ambientillo aquesta zona, no?
Mm-hmm. Hi ha xocolatada, també, a la tarda.
Ah, molt bé.
I a la nit, sopar popular.
Sopar popular, que aquest sopar popular, imagino que deu ser una cosa lleugereta, no? Una mica d'amanida i anar fent, oi?
Sí, una mica d'amanida, acompanyar amb un petit acompanyament d'un porc, per acompanyar l'amanida.
Déu-n'hi-do.
Bé.
Tradicional hi ha també aquest porc que s'anirà coent durant tot el dia, no? Allà a la zona també del circ.
Sí, el grup dels Sense Estovalles, doncs, que ja ho tenen la mà trencada amb tot això, doncs ens faran un porc i un sopar. Esperem que vingui el màxim de gent, perquè pot ser molt maco. I es farà baix a la sala.
El sopar es fa baix al centre cívic.
Hi ha un espectacle de màgia, doncs potser a la nit va més bé de fer-ho en un lloc més tancat.
Mm. Per comprar, tots els actes són gratuïts, imagino, menys el sopar, que és l'única cosa que s'ha de pagar, i que els tiquets es poden adquirir el mateix dia, allà mateix al recinte de Circàlia, oi?
Sí, els tiquets es poden anar adquirint durant al llarg del dia en la mateixa colla que ho estan fent. I si no m'equivoco el preu, crec que era de 10 euros als nanos i 15 als adults.
Molt bé.
Espero no equivocar-me, perquè ara no puc assegurar.
Sí, ara tenim la xuleta aquí davant i són 10 i 15, i a més quedaran tips, perquè amanida, vi, aigua, el porc, postres, bueno, un completo, això.
Sí, les postres són de fruita, seran molt bones, i a més, doncs, havent sopat hi ha l'espectacle.
Que aquest, l'espectacle de màgia que hi ha després del sopar, em diuen que aquest és el deixeble del Maclari, oi?
Sí, aquest es diu Mac Edgar, i és un mag que treballa a vegades amb el Maclari, a vegades el substitueix, però vaja, que està bastant relacionat amb ell, i sí, molts diuen que és el seu deixeble.
Déu-n'hi-do. Uh-huh. En tot cas, Montse, ja per acabar, aquest dissabte, doncs, recordem aquest circal i aquest festival de circ adreçat a tota la família, oi?
Exactament, això us ho volia comentar, perquè en principi, doncs, a veure, com sempre, com el circ ha estat i crec que ha de seguir estant, és un espectacle per tots els públics. Llavors penso que potser sí que hi ha una cosa, tothom pensa potser que els pallassos són més infantils i tal, però hi ha, a més hi ha l'espectacle d'acrobàcia, que ja és, als nens els agradarà molt, però als grans també, hi ha els monocicles, hi ha la màgia, vull dir que això és ben bé. Jo m'agradaria que la gent pensés que petits, grans, joves i més grans, que penso que tothom hi té el seu espai i a tothom li pot agradar molt. Que si venen els hi agradarà i no s'arrepentiran d'haver vingut, al contrari, que s'ho poden passar molt bé.
A més, amb coses força espectaculars, com tu deies molt bé, aquestes acrobàcies, que m'ha xivat un ocellet que munten una estructura d'un grapat de metres d'alçada.
Vull dir que... una estructura al costat de la carpa, que és que serà molt maca, serà espectacular, i val la pena, i a vegades ens dona la sensació que sentim el nom Circàlia i que només és per nanos, no?, o per nens i nenes més petits, i no, penso que està adaptat a tothom i que tothom hi té el seu espai i tothom s'ho pot passar molt bé.
Montse, en el sopar, en el porc, quan donin el porc, s'acompanya pa?
Sí, no? Sí, no sé si el tallarà algú aquest any. No,
sí,
però...
Jo us ajudaré a tallar-lo.
Sempre és d'agrair que hi hagi una mà, i a més el Toni, que també té la mà trencada amb això de tallar el pa, vull dir que cap problema.
En tot cas, si no el talla ningú, us posarem una barreta.
Cap problema. Montse, moltíssimes gràcies i molta sort per dissabte, que a més diuen que el temps acompanyarà, i això farà, doncs, que esperem que sigui un acte, que aquest acte sigui tot un èxit.
Molt bé, us esperem a tots, tots Sant Feliu i gent de fora si ens estan sentint. I gràcies per tot a vosaltres, també.
Doncs vinga, bona nit, Montse.
Adéu, Montse, fins ara.
Adéu.
Continuem amb l'agenda, que hi ha Campionat Comarcal de Catalunya de tennis aquest cap de setmana, com sempre. Serà el dissabte, dia 30, hi ha partits d'infantil femení entre el Sant Feliu i el Belulla, a partir de 3:45 de la tarda a les pistes de tennis. I dissabte també del Campionat Comarcal hi ha júnior masculí a la mateixa hora, també a 3:45 a les pistes de tennis, partits entre el Sant Feliu i el Montornès. I dissabte també tenim partit de hockey de Primera Nacional Espanyola entre el Sant Feliu i el Raspeig. Serà a partir de 8:45 de la tarda al pavelló municipal. I a diumenge, dia 31, tenim la segona caminada als Tres Monts, el tram entre el Figaró i Sant Feliu. Es comença a partir de 9:15 del matí. El recorregut és lineal i tindrà com a punt de partida les piscines municipals del Figaró i com a punt d'arribada al centre cívic d'aquí Sant Feliu. Les inscripcions anticipades es poden fer online a través de la web dels Tres Monts, que és el www.estresmonts.cat, o bé a través del telèfon 937-27-35-34. La inscripció, recordem que està limitada a un màxim de 500 persones. Hi haurà un recorregut de 16 quilòmetres que es podrà fer entre 4 i 6 hores aproximadament, i el preu d'inscripció, que ho inclou tot, són 10 euros. I Diumenge també, dia 31, hi ha partit de bàsquet cadet masculí entre el Sant Feliu i el barcelonès Dimonis A. Serà a partir de les 10 del matí al pavelló. I diumenge també hi ha el Festival Infantil de Teatre a les 7 de la tarda a la sala de teatre del Casal. Està organitzat pel grup de teatre de Xalles 81 i es representaran les obres La filla del carboner, Game Over, El generalet i Over the Rainbow.
També recordar, important, que aquesta setmana el Sant Feliu, el segon equip de futbol, juga la tornada de la promoció.
Sí.
Partit superimportant perquè després de supervictòria 2-3 el diumenge passat, per tant van encarar de forma doncs, molt atractiva aquesta promoció, i aquest diumenge la tornada, diumenge a la tarda, o sigui, tots cap allà dalt a donar suport al Sant Feliu, sí. Aviam si pugen a segona territorial i bé, doncs...
Hem de pujar.
Hem de pujar a fer suport. Sí.
Fer soroll, si només.
Fer soroll, i tant. Canviem de terç, tota la gent de feta, Andrea?
Tota la gent de feta, sí.
Doncs canviem de terç i us parlem d'un acte que, de fet, s'està celebrant ara a Subi, oi?
La visita
del portaveu de Convergència, del senyor Oriol Pujol, que ha vingut a fer una visita a Sant Feliu. Sí.
Bueno, ara potser deuen anar pel sopar i ja deuen estar per les coses més interessants, ara.
Fes-nos 5 cèntims, Subi, de l'acte d'avui i sentim després les paraules de Pujol.
Doncs bé, la visita de l'Oriol Pujol ha començat amb una trobada amb diferents empresaris d'aquí al poble. Ha visitat diverses empreses, entre elles doncs, anava allà a la fàbrica de fusta de Vallcorba, on l'estaven esperant doncs, una colla de simpatitzants i seguidors i empresaris, i llavors anaven, em sembla, havien d'anar cap a la lavanderia, i llavors es feia una xerrada al centre cívic per tothom que la volgués anar a escoltar, i llavors s'acabava amb un sopar a la penya esportiva Solanes amb empresaris, amb diferents empresaris d'aquí al poble, gent de petits comerciants i gent del món de l'empresa d'aquí Sant Feliu. I nosaltres doncs l'hem anat a...
interceptat al mig de tot aquest...
Sí, entremig l'hem interceptat abans de venir aquí a la ràdio, i bé, hem xerrat una estoneta amb ell, i bueno, hem posat les seves impressions.
Toni, molt com el del Cracòvia, eh?
De Polònia.
De Polònia, perdó, sí. Eh? Molt com el de Polònia, igual, eh? Molt sí. Igual, eh? L'Oriol Pujol de veritat i el del Polònia, però molt iguals,
sí,
eh?
Sí, té aquell...
Molt iguals, eh?
Aquell deix...
Amb el Subiu hem dit, eh? Hem pensat, ostres...
Suposo que coneixem la seva part més sèria, no? I potser així s'obre més, molt més, i el veiem més obert. Es pot veure més... No el conec, eh? Pues suposo que deu treure aquesta cosa oberta
sí, i tant. Bé, doncs sentim les paraules d'Oriol Pujol per una guinyenca.
Bé, doncs estem amb l'Oriol Pujol, que avui ha vingut a visitar Sant Feliu de Codines. Bé, una ruta que li han preparat força llarga, amb forces visites, amb una xerrada, amb un sopar. Com ho ha vist això de Sant Feliu? És la primera vegada que el tenim per aquí?
No, que va, no és ni la primera vegada ni serà l'última. Dic no serà l'última perquè un dels propòsits que té inequívocs Convergència i Unió és girar la Torita a Sant Feliu, eh? I això no ho aconseguirà l'Oriol amb una sola visita ni de bon tros, no? Això, la gent que està donant la cara per Convergència i Unió aquí al poble, a Sant Feliu, doncs bé, venim d'una necessitat, jo crec, doncs, de retrobar doncs, allò, la musculatura i l'energia per girar-li la cara a un poble que s'ho mereix, no? I que jo crec que pot anar millor, francament, senzillament, que pot anar millor. Això no ho resoldrem amb una sola visita, anirem fent més trobades, i sobretot no estan les trobades en si mateix, com la dinàmica i la rutina de treball que s'estableix a partir de les visites. Doncs bé, avui contactem amb el món empresarial, que el que venim és que ens posin deures. Nosaltres volem que el món empresarial, els empresaris, les empresàries, els autònoms, les autònomes, la gent que empenya el poble, doncs ens posi deures i ens digui què va bé, què no va bé, per on cal apretar més, per on cal apretar menys, i per tant doncs, venim amb la predisposició de que la gent li posi deures a Convergència i Unió, que és la nostra feina, eh? Que ningú s'enganyi. Doncs contactar amb la gent i que la gent ens posi feina.
Vostè tindrà una, farà una xerrada al centre cívic adreçada doncs, a tota la gent que vulgui doncs, escoltar les seves paraules, però després a més fa un sopar amb empresaris, amb petits comerciants de Sant Feliu. Una mica, què els aconsellaria? Què els diria en aquests moments de crisi que tenim ara? Com ha d'afrontar el petit empresari d'un poble com Sant Feliu aquest futur tan incert que tenim endavant?
Doncs no, la situació no és fàcil. Una mica el que intentem transmetre tot arreu on anem és que la situació fàcil, fàcil no és. Per tant, si algú es pensa, de veritat, que Convergència i Unió té una solució màgica i que la té amagada a dintre de la màniga i que plis, plas, pum, al millor estil Zapatero doncs, treu un conill del barret, doncs no, no. Nosaltres venim a transmetre la sensació i la imatge doncs, de que ens en podem sortir, també amb tota la gent de... per entendre'ns doncs, de Sant Feliu, tots comerciants, des del més petit al més gran, no? Però que finalment això és la suma de diverses coses, la suma de diverses coses amb un lideratge inequívoc que avui és el que trobem a faltar. És en una mica el que venim a transmetre, escolta'm, el país se'n pot sortir, Sant Feliu se'n pot sortir, però és important que hi hagi un lideratge en la mesura que fonamentalment la gent està reclamant solucions polítiques i ens agradarà més o menys. I farà més o menys fàstic, o més o menys... igual, que la gent s'ho miri com vulgui, però la major part de solucions que cal empènyer ara en el terreny de finançament, en el terreny de la liquiditat de les empreses, en el terreny de la morositat, en el terreny de la necessària reforma laboral, en el terreny de les infraestructures, en el terreny de com un gestiona el curt i el mig i llarg termini, les solucions són fonamentalment polítiques. I en aquest sentit és on venim a reclamar i venim a demanar el recolzament i la musculatura per dir-me aquest país necessita un lideratge polític que com a mínim sàpiga on va. Sàpiga on va. No des de l'autoritarisme, no des de l'exclusivitat de que un sol pot fer la cosa, sinó amb allò, per entendre's, amb el gruix, amb la conxorxa necessària per establir un diàleg en el qual, doncs, bé, en aquest cas, doncs, el món dels comerç, el món doncs, de la petita i mitjana empresa, el món de la microempresa, el món de l'empresa ja més gran, ens digui, escolta'm, estem patinant per aquí, convindria anar per aquí, estem patinant per allà, ens convindria anar per allà, no? Jo el que espero d'avui de Sant Feliu, i ho dic molt clarament, és la voluntat inequívoca d'aprofitar el marge de maniobra. Sant Feliu té un marge de maniobra, Catalunya té un marge de maniobra, el conjunt de l'estat espanyol té un marge de maniobra i del que ens lamentem des de Convergència i Unió clarament és que no hi hagi allò una mica aquell esperit un pèl mossegador, un pèl ambiciós, de dir, home, utilitzant el nostre marge de maniobra, per petit que sigui, però utilitzant-lo ens en podem començar a sortir. Que és potser la píndola més clara per sortir de la crisi. És a dir, mitja crisi guanyada és el convenciment de que nosaltres ens en podem sortir. És mitja crisi, només mitja, però Déu-n'hi-do, tu. No?
Déu-n'hi-do amb els temps que correm. De totes maneres, en un poble com Sant Feliu, un poble tradicionalment doncs, on els darrers anys la indústria doncs, ha mancat bastant, que s'ha basat molt doncs, en el tema serveis, un polígon industrial amb molt poca indústria, poble de 6.000 habitants, quin seria el diagnòstic? Quin seria, què hauria de fer? Quin plantejament hauria de fer Sant Feliu per afrontar el futur? Abans li parlava concretament de les empreses, dels empresaris, ara li parlo a nivell de poble. Com hauria de desenvolupar-se un poble com Sant Feliu?
Bé, jo no sóc de Sant Feliu, per tant, segur que qui millor sabrà això és la gent pròpiament de Sant Feliu, no? Però a veure, des de fora hi ha una cosa objectiva. Ho dic perquè tot sovint vivint un dintre el mateix poble perd el nord de vista, no? A Sant Feliu és un poble que es viu bé. I segurament encara es pot viure millor si es gestiona millor, no? Però es viu bé. Això és un grandíssim actiu i un grandíssim factor d'atracció. No tot té per què ser indústria... No tot tenen per què ser Nissans. Vull dir, és evident, és obvi. És a dir, aquí no vindrà la Nissan a fer el Q3, el Qashqai, ni vindran els senyors d'Audi a fer el Q3. És evident que no. Ni tan sols probablement tindrem a Sant Feliu de Codines una gran indústria de components de l'automoció proveint a Q3. No. Però intel·ligència al voltant del que és pel fons de l'automoció, intel·ligència, coneixement... En un poble com Sant Feliu, que hi ha una excel·lent qualitat de vida, per què no? Per què no es posa en alça a l'actiu que suposa un poble de nassos? És que ho dic perquè tot sovint aquí ens tirem pedres al fetge i ens tirem allò cendre al cap, no? Amb el sentit de no reconèixer el que tenim, no? Aquest és un poble que pot atraure talent, pot atraure talent. Hi ha altres pobles que no tenen aquestes virtuts i que, per tant, han de saber desenvolupar altres mecanismes i altres actius, però a Sant Feliu, fonamentalment, jo crec que és la qualitat de vida, l'orgull de poble, aquesta cosa Si la gent em veiés la cara, és aquesta cosa, aquest coi de, sí, és un coi de poble que és orgullós d'ell mateix i que val la pena, no? Pues això ha de ser per si sol un grandíssim actiu de traure talent. I la traure aquest talent, doncs acaba traient algú que proveeix de serveis a grans empreses, a més mitjanes empreses o més petites empreses, còmodament i legítimament instal·lats des d'aquí. Això requereix infraestructura. Hi ha una infraestructura molt bàsica, el servei, per exemple, de grans comunicacions, banda ampla, però també comunicacions viàries, serveis, altres serveis, el que suposa qualsevol que es vulgui establir aquí, que vulgui que la seva família no es quedi aïllada ni marginada al ritme de la vida que podrien tenir altres zones. No? Per tant, és el còmput global d'ubicar Sant Feliu de Codines com un dels pobles, n'hi ha d'altres, però com un dels pobles privilegiats del país amb una qualitat de vida excel·lent.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Pujol, i que vagi molt bé la visita avui.
Molt bé, agraït a vosaltres.
Bé, doncs aquest era el treball de camp que fèiem, la visita d'Oriol Pujol, que hem anat a copsar les seves impressions, i bé, doncs us l'hem pogut transmetre a tots vosaltres per una codinenca. Canviem de terres, companys?
Canviem de terres.
Passen 25 minuts de les 10 del vespre, ens anem a fer els jubilats.
Bé, els jubilats ens comenten que ja s'estan recollint i es poden abonar les entrades per anar a veure La Bella i la Bèstia, que el preu és de 45 euros als socis i 47 euros als no socis. Entrada i tot inclòs, vull dir, tota la sortida...
Full equip.
Sí, tota la sortida inclosa. Ens comenten també que aquest proper mes de juny faran una excursió a la fàbrica de la llet Pasqual.
Carai.
Sí.
Una fàbrica. Però aquest llet Pasqual.
Sí, la fàbrica, de la Vic, no?
Sí, aquí a Gurb.
A Gurb, ara no em sortia.
I bé, durant la visita, doncs, els visitants seran obsequiats amb un lot de productes cada un.
Productes làctics, oi?
Sí.
Ah, i que la millor cedera és alguna botifarra, poder, que també són de per allà a la zona.
Sí, els pateques d'allà a la vora.
Per això vull dir que...
No, doncs veu que sí, que es convidarà. Baixaran amb algun cartró de llet, imagino.
Amb algun bric de llet.
Doncs sí, suposo que aniran a veure com munyeixen les vaques i...
Poques en veuran.
Ens ho tindrem que explicar, això, perquè com es fa això? Hi ha molta gent allà amb les vaques i les va munyint així, pim-pam, o com es fa això?
Oi?
No sé, que ens ho expliquin.
Jo dies enrere em vaig munyir una de vaca.
Ja podries anar a treballar a la Pasqual, doncs.
Sí, mira, podria deixar feina.
Cap a Gurb.
Vaig anar a una casa de pagès i em van deixar...
Provar-ho.
Va deixar provar-ho, sí.
Què? Vas fer-ho bé?
Mira, és anar tocant la mamella.
Sí, no, i ben tocada.
Sí, ben tocada, si no, no raja la llet,
No, o no es deixa.
Podem munyirar en alguna.
Bueno. Bueno, canviem de...
Ens comenten també que encara hi ha una plaça, hi ha aquella famosa plaça per anar a Viena.
No, l'han omplert, encara?
Potser ara que estic llegint això, potser ara hi ha algú que ha telefonat i ja està plena. Però, bueno, de totes maneres, si algú hi està interessat, que ho provi. Que ho provi, a veure si encara està lliure.
Molt bé.
Ens comenten bé que fins ara encara estan seguint tots els cursets, com sempre, però el dia 20 d'aquest mes que entrem, es farà el fi de curs. Es farà una festa, 4:45 de la tarda, aquest dia, i bé, els dies 27 i 28 es farà l'exposició dels treballs que s'han anat fent durant tot l'any. I per acabar... Ens comenten que aquest dimarts es va fer la famosa excursió a Montserrat.
Sí, ja la van fer, el dinar al Rovell.
En dinar al Rovell.
Sí, allà que menja també.
I bueno, va anar molt bé, ens comenten això, que va anar molt bé. Ja podem pensar que es va fer un bon dinar.
I que la visita devia ser també interessant.
Molt interessant. A Montserrat sempre és interessant.
Molt bé, Subi.
El dinar millor, eh?
Home, sí, Toni, tu ja tens molt d'anar a Montserrat i ja saps a què va.
Alguna cosa més, Subir?
Res més per aquesta setmana.
Molt bé, doncs canviem de terres, que ens anem cap al Toni. Toni.
I bona hora.
Com estem?
Bé.
Sí.
Escoltant aquesta grandiosa melodia dels Coldplay, talismant del nostre Barça.
Dona't compte que és la teva, eh?
Sí, noi.
És la teva,
és un privilegi.
Des de la primera setmana que vas venir, el Bernet te la va col·locar i ja ha sigut la teva cançó, eh?
Aquí s'ha quedat, sí senyor. Sí,
escolta'm, i ara el Barça se n'aprofita, eh?
Oi, tant.
Ara sembla que sigui l'himne del Barça,
sí,
i això, eh?
No, és el meu, perdó.
És el del Toni, eh?
Sí, vam començar per mi, eh?
Vam començar aquí el que consti en acte, eh?
Sí.
Toni, abans de començar, deixa'm que et digui una cosa.
Digue-li.
Avui és l'aniversari de l'Andrea i no ho sabies.
No ho sabia.
Felicitem-la, no? Ma, companys.
Per molts anys, Andrea.
Heu badat,
sí, sí, sí.
Moltes felicitats.
Gràcies.
Quants en fa?
17.
Tendre, que tendre.
Que no és pillada.
Toni, ara sí, ara ja et deixo començar.
Som-hi.
Què m'expliques?
Doncs vinga, avui parlarem de les piscines. Senyores i senyors, bona nit a tothom altra vegada.
Piscines en plural, eh? Vull dir,
sí,
Sant Feliu,
piscines
perquè...
en plural. Sí, avui ho direm en plural, fa... ja ho veureu. S'acosta cada cop més l'estiu, la calor, l'aixafogor, les mosques, l'insomni de la calor, el mosquit tigre, la pudor de tigre, la set, la mandra, la platja, les vacances i, per suposat, les piscines. Qui no té una piscina a casa seva? O bé un artilugi que mantingui l'aigua tot l'any per poder-se banyar, que encara que no serveixi per banyar-se, pugui servir per regar la gespa. A Sant Feliu tenim comptabilitzades més de 150 piscines particulars. Els que no en tenim, que també són molts, ens contentem amb demanar, si no els fa res, en deixar-nos a banyar encara que sigui pagant. Tenim gran piscina al poble, sí, la de Solanes, és perfecta. És un pèl apartada, però un cop hi ets ja no te'n recordes de que hi has pujat en bicicleta, en cotxe, en moto o bé a peu. També ho pots arrodonir amb unes partides del tennis, el frontó, el futbol sala o simplement prenent el sol pel voltant de la piscina com els llagardaixos i gaudint d'unes meravelloses i úniques vistes. Lo que és el club tampoc es queda curt. Es pot disposar d'ell sempre que un vulgui. Pots encarregar-lo particularment i poder fer les festes que un cregui convenient. Una piscina que déu-n'hi-do lo gran que és. Una piscina que molts la voldrien a casa. Una piscina que hi cap molta gent, famílies i famílies senceres. El que passa és que si hi va molta de gent a banyar-se i per descomptat hi pugen molts cotxes, motos i no s'aparquen bé, corres el risc de ser denunciat.
Ep.
Sí. Si fas molt soroll quan un es banya o bé perquè la canalla crida, també et poden denunciar. Si fas alguna festa a la nit i et passes amb els un gramet amb els decibelis, també et denuncien.
També?
Sí. Si culls bolets arran de cases, tens els números de ser denunciat. Si et tires un pet per allà a la vora de les cases, compte que et vigilen i és probable que et posin una denúncia. Es veu que per les vores de Solanes hi ha un denunciador que ho denuncia tot.
Professional?
Sí, 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 sí. Li encanta denunciar.
De professió,
eh?
Denunciant.
És ben veritat que qui no té feina, el gat pentina, i es veu que aquest denunciador en té mitja dotzena de gats. Sí? Per al demés, la piscina de Solanes i els seus entorns gaudeixen de bona salut i que per molts anys duri. Abans teníem la piscina als Saulons. Era Vigues, per això. Però semblava com si fos nostra. Uns bons vestidors i una pista de tennis pels que en sabien de jugar. Amb moto, bicicleta o a peu, els diumenges a les 11 del matí, tots cap als Saulons a banyar-se fins a l'hora de dinar. Anàvem a fer bronzo i anàvem al darrere d'aquelles noies que vivien per allà per tal de poder lligar si es deixaven. Hores i hores passàvem allà a la piscina, inclosos molts diumenges a la tarda, fins que tancaven. La palanca o trampolí de la piscina dels Saulons tenia una altura més aviat alta i d'allà sortien els millors salts que un es pugui imaginar. Per impressionar les nenes, volien fer el salt de l'Àngel perfecte, però sortien uns xurros acollonants. Les millors piruetes a l'aire abans d'entrar a l'aigua i el que sortien eren les millors panxades i escanades del món mundial. Feien castells humans a dins de l'aigua per fer-se notar i demostrar que eren valents. Ni folre ni manilles. A la primera de canvi, sense passar pel primer pirs, ja tot es desmuntava i se'n anava tot en orris. Havíem arribat a fer un pilar de tres, però patint molt. Les noies no volien fer mai d'enxaneta, mai, perquè deien que érem uns bastorros i que sempre aprofitàvem la més mínima per tocar-los el cul. I no era veritat. Semblàvem tan valents i ens fèiem tant el gallito que per no demostrar que flaquejàvem ens agafàvem allà on podíem. També hi havia, com a tot arreu i com sempre, els xulos piscines. Els que portaven l'últim crit en banyadors, els que portaven els cabells llargs, els que marcaven xocolatines a la panxa i sobretot els que portaven una moto de més cilindrada que no pas la teva. Tot diferent a nosaltres. Nosaltres portàvem els banyadors de 5 i 6 anys enrere. passats de moda, desgastats, descolorits, cabells curts, perquè a casa sempre volien que portéssim el clatell net. No marcàvem xocolatines a la panxa, però sempre em portàvem a la bossa per menjar. I les nostres motos eren Vespinos i Derbis Variant. Total, que no podien competir amb segons què, però amb segons què altres sí. Per exemple, en algun partit de futbol de costellada o, parlant de piscines, en algun altre enfrontament de waterpolo a la mateixa piscina. Aquí érem competitius. Quasi sempre guanyàvem. Fèiem mans i mànigues perquè no ens guanyessin. Estirades de cabell, cops de tot arreu i banyadors avall. Aquí nosaltres érem els reis. El premi no era que després les noies ens petonegessin, sinó que tinguessin el detall de que nosaltres, els del poble, els havíem guanyat sobradament i, per tant, com a mínim, ens mereixíem algun elogi o parauletes simpàtiques, com a mínim. Doncs no. L'atracció pels de fora encara augmentava. Encara abocaven més interès de cara a ells que de cara a nosaltres. Teníem que marxar de buit amb el Vespino com cada diumenge. El que passa, que al cap dels anys, les tornes van canviar. Roda el món i torna a Camprodon. En el fons, aquelles noies que tant pecaven d'ingènues varen trobar el que es mereixien i els nois també amb elles. Però encara abans de la piscina dels Saulons hi havia la de Camp Manzius. Qui no es va banyar a la famosa piscina del Papet Manzius? Qui no va aprendre de nedar a Camp Manzius? Amb l'Ernest i el seu fill, dos enamorats de les belleses i l'entorn de Sant Feliu i que havien estiuejat el poble tota la vida. Ells dos van ser els pioners d'ensenyar a nedar a moltíssima gent de Sant Feliu. Era un curset que durava tot el mes de juliol i el mes d'agost. Anys després ho va continuar la Pilar Borrell i també amb molt d'èxit. Teníem la figura del Papet Manzius, assentat en aquell garito que hi havia al capdamunt de l'escala i que cobrava l'entrada. 5 duros o 30 pessetes. Cada any augmentava 5 o 10 pessetes en funció de les futures obres que havia de fer per millorar a la piscina. De la meva infantesa, recordo un senyor gran ajudant el Papet a netejar. Era de Lleida i era molt bon home. Després, més tard, hi va venir el Paulino, el que tots vam conèixer en allà, que era el Botones del Papet. Si el Papet no hi era i tu entraves, sempre feia la vista grossa, sempre i quan no hi hagués molta gent, si no, no ho feia, eh? Però tots els que vam passar per aquest tràngol, a més de pagar sempre, el Paulino feia la vista grossa i ens deixava passar. Jo al·lucinava quan veia que sempre que hi anava tenia de pagar i que molta gent ensenyant un carnet entrava cada dia, cada hora que volia. Si havia anat al matí i volia tornar-hi a la tarda, tenia que explicar-li al Papet molt bé perquè ho entendés i a la tarda no em fes pagar. Recordo que l'últim estiu, abans de l'altre que jo ja vaig anar a treballar, el pare em va comprar un abonament i vaig gaudir d'aquell privilegi tot l'estiu. Semblava un bacallà perquè no em movia ni una mica de dins de l'aigua. Els dissabtes i diumenges, per anar bé, i tenies que arribar aproximadament a les 10 del matí per estar força bé i sense agobiar-te. Si per aquelles coses arribaves a les 12, ja no trobaves ni un forat per poder deixar la tovallola. No. Tots aquells replans enfilats, tot al voltant de la piscina i tota aquella pista de dalt abans d'arribar al bar, una tovallola tocava l'altra. Els vestidors, per canviar-se, no hi havia ni un sol ganxo per deixar-hi els calçotets i els pantalons. I els lavabos estaven tan nets i curiosos de tanta gent que hi havia. Jo no dic que ni parlar de tirar-se de cap pel trampolí, perquè hi podies anar a parar a sobre d'un cap o d'una esquena d'un tranquil·lament. Bé, si això no ho feies tu, els altres ho feien per tu. També voldria recordar, ja que tant m'agrada recordar quan explico coses meves, que Piscines Manzius hi havien fet les millors festes d'estiu, les millors festes de quintos i les millors verbenes de tots els temps. Les millors orquestres de ball i els millors grups musicals mediàtics de l'època. Serrat, Llach, grups com Los Mismos, La Trinca, el Duodinámico. Jo recordo l'any que varen tocar en una festa de quintos Los Diablos i em vaig passar tot el concert al carrer de casa i encara que no se sentia gaire bé, jo el vaig escoltar tot. Això sí, era l'estiu, però feia un fred que pelava. Llavors em vaig encostipar, ja que no sabeu què va passar l'endemà. Doncs l'endemà, que era diumenge, no vaig poder anar a la piscina. Quins records amb el tema de la piscina a Sant Feliu. Per ara sembla que ho tinguem resolt, tal com deia, amb la piscina de Solanes, i que se li pot posar, doncs, molt bona nota. Varen passar uns anys amb l'impàs d'aquest sense piscina a dins del poble, però ja està resolt, o no. Vinga, gràcies per escoltar-me i fins aquí 15 dies, macos.
De fet, les piscines han acabat sent un punt social de trobada, un punt neuràlgic on els estius, tot el jovent, poc o molt, sempre cada generació ens hem anat trobant, d'una manera o d'una altra.
Sí, i hem hagut d'anar anant, que si ara cap Manzius, que si ara cap als Saulons...
Sí. El que passa que cada cop n'hi ha hagut més de particulars i tot això s'ha anat perdent.
Sí,
abans ens trobàvem, el punt de trobada era... Com
era la piscina.
Era el Manzius o era el Saulons, o els Solanes, els més propers, no? Però sí, allà tothom hi anava, grans, petits, grassos, prims i avis i de tot, no?
I ara veus la de... els Saulons de piscina... que és una pista...
No sé, fa tants anys
tapada,
que n'hi ha passat.
Està tapada.
Sí?
Sí, està tapada.
Està tapada, de formigó.
Està tapada, però fa molt.
Sí, fa temps que està tapada de formigó.
Està, em sap greu. Sí. Bueno, no.
Vull dir que ara si vols anar a fotre una pirueta allà al trampolí...
Hasta allà als Saulons, hasta algun vespre hi anàvem.
Sí, i tant. Sí. Home, això era el típic.
Aquell, hi havia una porta que no feia més de dos pams d'alçada.
Sí, no, era fàcil saltar. Sí. I amb nits de lluna plena, que t'hi veies, mare... Allà.
I si no t'hi veies, ja...
També.
També era de Can Foli, vull dir que...
Sí.
Bé, doncs, si us sembla, canviem de terç, passem als cants. Subi, que avui em deies que tenies?
Havia de parlar de boines,
doncs
de
vinga,
Can Boinets.
Anem a mirar els boinets. Vas començar la setmana passada ja?
Sí, vam començar parlant... I vam dir doncs, que l'iniciador d'aquesta nissaga va ser en Josep Carner, casat l'any 1778 amb Rosa Farell, de Can Farell del carrer Barcelona, i vam comentar doncs, que aquest nom de Boinets, contràriament al que diu el llibre dels Cants, que ve de Boina, diu allà, venia de Boines, perquè en Josep era mosso al Prat de Dalt, una masia que tenia amb vaques, i bueno, com que allà hi devien fer moltes boines, moltes caques, doncs per això li va quedar en Boinets. En Boinets, Josep Boinets, va morir jovenàs, tenia 50 anys, i bé, la seva vídua es va casar al cap d'un temps, al cap de 4 anys, es va casar, concretament l'any 1810, amb Francesc Valls i Puig, que era hereu de Can Carretó, que és allà a Can Llepa, del carrer de Sant Quirze. En Francesc, el nou matrimoni, doncs tenia una filla, feia poc, un fill i una filla, que feia poc havia enviudat, i bé, la nova família doncs va quedar molt àmplia, el nou matrimoni, amb tres fills, dos del pare i un de la mare. Els casaments no van acabar aquí perquè al cap d'un temps, l'any 1812, es va casar l'hereu, en Josep Valls i Flaquer, i la seva germana Paula, que ho va fer amb en Josep Carner, o sigui, amb un germanastre. Es van casar dos germanastres, per dir-ho d'una manera, no? Aquests nous matrimonis, i juntament els pares, es van quedar vivint a la mateixa casa, o sigui que era una casa que hi havia tres famílies, molt atapeïda, i això va durar doncs, fins que els dos matrimonis joves van tenir fills, però sí que la branca dels Boinets... l'any 1849, van marxar de Can Carretó i es van establir en una altra casa del mateix carrer, una casa al costat de Can Mas, una casa de nova construcció, una casa que havien aixecat segurament a l'hora de Can Mas. Era l'únic solar que quedava buit en el cantó de dalt d'aquest carrer. Aquesta casa es va conèixer i s'ha conegut doncs, sempre com a Can Boinets. Ara em sembla que ja ho deuen haver fet algun pis, la van enderrocar fa poder un parell d'anys i hem fet alguna vivenda unifamiliar o...
On te me la tens exactament situada?
Això és el carrer...
És al costat de Can Mas o davant de Can Mas?
És a l'hort, diguéssim. És el cantó de dalt.
Vale.
El cantó pujant a mà esquerra.
Sí, sí.
Sí, pujant al carrer Sant Quirze.
Aquí la casa de Can Mas era, que ara hi ha el Vilanova.
Sí, bueno, no, era, doncs això era, això era al costat, la... això era al costat, això devia ser hort.
Però l'hort era a darrere de la casa?
Devia ser a sobre.
Perquè encara hi és,
sí.
Hi havia sigut.
Sí, sí, devia ser sobre.
Sobre, sobre.
A sota de Can Mas i a sobre Can Buinets. Bé, aquest nou matrimoni que van anar a viure en aquesta casa que es van fer en aquest terreny que devia ser de Can Mas abans, doncs era format per en Francesc Carner Valls i na Josepa Corderes i Puig, que era filla de Can Faló del carrer Nou. Aquest matrimoni van tenir 8 fills, dels quals en van sobreviure solament dues noies.
Carai.
Sí, sí.
Oh, abans era així.
Sí, sí, sí.
Percentatge
sí,
tan
sí.
Nefast, eh?
El primer fill es deia Josep, i va néixer a l'octubre del 849 i va morir al cap de 13 mesos. Després va venir una noia i després va vindre el tercer fill, que també li van posar el nom de Josep, i va morir als 15 anys aquest. A l'acte de defunció posa que va morir de mort natural, 15 anys.
15 anys, sí. Mort natural, eh?
Vés a saber.
Quin mirama. I bé, l'únic fill mascle va ser en Salvador, que va morir l'any 1880, quan tenia 24 anys. Estava fent el servei militar i va agafar la tuberculosi. Era caporal primer del règim d'infanteria de Guadalajara, número 20. La documentació que hem trobat diu això. I és de suposar, doncs, que quan va emmalaltir, doncs, li van donar permís per tornar a casa, que és on va morir. Això passava el dia 5 d'abril de l'any 1880. De les dues noies que van quedar vives, la petita, la Teresa, es va casar l'any 1886 amb Valentí Soler de Tagamanent. I la pobilla va ser l'Eulàlia Carné i Corderes, que va casar-se l'any 1880 amb Bonaventura Puigdomènec de Sant Quirze de Safaja. Aquest matrimoni, aquest nou matrimoni de Can Buinets, van tenir 6 fills i en van sobreviure 4. L'hereu, que va ser en Joan Puigdomènec Carné, es va casar l'any 1909 amb Maria Humbert i Puig de Can Ros Costella. El següent, nat l'any 1885, va ser en Ramon, que va ser conegut com el Llarg Buinets, que es va casar l'any 1906 amb Emília Casas i Usart, de Can Canarret, coneguda com la Canarra. La Dolors també van tenir, que va romandre soltera, i la germana més petita, la Josepa, que es va casar l'any 1925 amb Francesc Torres i Cendra, el sisquet pintor, que havia enviudat de la Remeis Serrats. La nova pobilla de Can Buinets va ser la filla de l'hereu, la filla d'en Joan, que va ser l'Eulàlia Puigdomènec Humbert. Era una bona teixidora, de Can Comas, i era coneguda com la Laieta de Can Buinets. Va morir soltera i la casa, posteriorment, doncs, va passar a la família del cosí germà de l'Eulàlia, la família d'en Joan Torres i Puigdomènec, de Can Sisquet Pintor, que era fill de la seva tia Josepa Puigdomènec i Carner de Can Buinets. O sigui que va passar ja a les filles d'en Joan Torres, no? I vet aquí com la família Buinets va conservar el motiu, aquest motiu que venia de les Buines, aquest motiu o sobrenom, malgrat que van anar a viure 39 anys a Can Carretó. Després de 39 anys van fer una casa i van conservar-se com a Buinets. El matrimoni format pel Fadristern que hem citat més amunt, conegut com el Llarg Buinets, i l'Emília Casas Usart, van tenir 4 fills, el Francisco, Paco Canarro, que van anar a viure a Barcelona, l'Aurèlia i la Dolors, que es va casar amb en Joan Pujol de Can Pep, i la Genoveva casada amb el Miquel Tura de Can Climent. I fins aquí Can Buinets, o sigui que també vinc una mica dels Buinets jo.
Molt bé, ara pensava, dic,
sí.
Ara feia dies el Subi que no s'acabava de fer venir bé el cant per acabar a casa seva, perquè va donar una temporada, sí, que escolta'm, sí. Cada setmana acabàvem a Can Climent d'alguna o d'una altra, no, vull dir.
El meu besavi era Buinets.
Veus que sí, bé, ja. Vinga, anem-nos cap a les notícies, que ens queden 10 minutets.
Notícies.
Bé, doncs comencem les notícies. Subi, de comerços, avui què?
Avui n'hem descobert un, Àlex.
Sí, de manera casual, oi?
De manera casual, sí. Hem anat allà a la fusteria de Vallcorba, d'allà a Lloberes, i hem vist allà una botiga de roba super fashion,
perquè nosaltres, clar, hem baixat a la fusteria i ens pensàvem, quan hem anat a lo de l'Oriol Pujol, ens pensàvem que anàvem a la fusteria, pensàvem que anàvem doncs entremig de serres de,
sí, que anàvem a veure una fusteria, sí.
Anàvem a una fusteria i no.
No?
Hem arribat i hem trobat una botiga fashion.
Sí, amb un altell que s'entra per la part de sobre, que deixin uns graons més amunt, doncs hi ha una botiga que hi ha roba d'una marca, em sembla que ve de Suïssa, i una roba així és bastant pija, una roba així de molta qualitat.
Està bé, perquè és un lloc molt comercial, sí. Allà.
El que passa que és una botiga per majoristes.
Sí.
Sí.
No és el detall, eh?
Són distribuïdors d'aquestes peces de roba, que són robes doncs, bastant esportives, roba d'esquí, de snow, però sí que és una roba doncs, elegant, saps? Vull dir, no es veu una roba esportiva, és una roba allò guapa, saps?
De disseny, sí, sí.
De disseny i uns teixits de qualitat.
Molt bé.
Sí, sí. I hi ha aquesta botiga. Que...
I això ho porta a subir?
Això ho porta doncs, el gendre de Can Truques, l'Alcàntara. Ell suposo amb la seva dona, amb la Carme.
Porten,
sí. Doncs aquest negoci, vull dir que si vols comprar alguna cosa, representa que has d'anar a Can Baster o una botiga doncs, que distribueixin productes d'aquesta marca.
Sí, que és un nom impronunciable, això sí, eh?
Sí, el nom d'aquestes marques, per nosaltres, algo com Malfa Just o...
Sí, és un nom d'aquests que...
És una mica estrany.
Andrea,
complicat.
Ui, jo no ho sé.
Concretament...
No.
Macintosh.
El fill del Jordi Pujol, l'Oriol Pujol, sí que hem vist que estava interessat doncs, en aquesta roba, hem vist que en tenia. Sí.
Es deu haver comprat alguna camisa.
Sí, hem vist que...
O deu, sí. Si és així, és que es ven l'engròs.
Clar, sí. T'has de quedar una caixa sencera.
Un pack gros. Va.
A nivell d'anècdota, ha comentat l'Oriol Pujol que tenia uns familiars que també distribuïen roba...
Sí, els seus cunyats, concretament.
Els seus cunyats,
que també distribuïen roba d'aquesta esportiva per aquestes també de marca, eh? Vull dir, roba així, d'això.
Tenen moltes coneixences, aquestes.
Ja ho veus.
Sí, sí.
Ja ho
veus. Els cunyats de l'Oriol, eh? Vull dir...
No, ja...
Més coses. Alguna cosa més sobre de comerços, allò per destacar?
Per destacar podríem dir que està sonant per la ràdio un anunci que no és d'un comerç de Sant Feliu directament.
Sona RAC1, per exemple.
Sí, sona RAC1, que és una emissora molt, molt important.
Sí.
I és una empresa que promociona productes catalans, ofereix doncs, als distribuïdors que vulguin vendre productes d'aquests etiquetats en català, bueno, vull dir productes així, amb denominació de la terra.
Diem whisky català, diem...
Cola catalana i tot això. I el telèfon és un 866, o sigui que és el telèfon del Ramon Carnés, el telèfon de Calacana, que s'anuncien per RAC1 oferint doncs, distribuir aquests productes a diferents comerços.
Ja ho veus, eh?
Sí, sí.
Molt bé, molt
se'n
bé.
Poden trobar per tot Catalunya, eh? Aquests productes de catalans, sí.
Vas fotre un Cuba Libre.
I el Despertaferro, tu.
Sí.
Que té èxit el Despertaferro, eh?
Sí, sí.
Molt d'èxit, eh?
Jo penso que vaig molt sovint a les Borges Blanques i hi ha una cooperativa allà que venen oli...
I Despertaferro.
I Despertaferro, sí, sí. Tu pots anar a comprar allà un litre d'oli d'arbequina i també una llauna de Despertaferro, eh? Trobes allà el whisky català...
No l'he provat mai, això.
Jo sí.
El whisky sí. Ni el Jaume I ni el Despertaferro.
Sí,
jo
ho he provat, sí. Sí, sí. I la cola.
La cola tampoc.
La cola sí.
Jo la cola sí que l'he provada.
Sí,
I la cervesa també.
Jo la cervesa és l'única cosa que he provat. Bueno, doncs pues, podíem anar provant de mica en mica, oi? Anar provant cosetes, podríem anar portant cada dijous aquí. El dia que ens toqui el Jaume primer igual sortirem fent el pobre de mi, però bueno.
També pot ser. I el dia que toqui el Despertaferro ens sortim nerviosos i ens fotem alguna bufa.
Sí, perquè això el Jaume primer és un whisky i...
Jaume... Està molt bé el whisky aquest, sí? Eh? Sí, sí, sí.
És fet a Escòcia.
Sí, sí, no...
Però envasat amb aquesta marca, amb aquest nom. És whisky escocès del bo.
Bueno, jo estic preocupat per una botiga d'aquí Sant Feliu, perquè veig el seu dependent fumant massa al carrer.
Et fa patir.
Em fa patir. Perquè fins ara no l'hi veia, i ara fa dies que l'hi veig, només fuma allà al carrer.
Poder deus donar alguna volta a la rotonda i tot per anar-lo veient.
Sí, aquest. Em preocupa la botiga de la roba de cavalls, del trot. El veig massa sovint fumant allà fora.
Bueno, a veure.
Poder no, poder és un efecte òptic.
Deu ser un efecte òptic. Ja ho anirem veient.
Sí, home.
Ja
tot i això, ara, fora conyes, és curiós, és una botiga curiosa. Curiosa en el sentit de que tampoc hi ha una gran tradició aquí a Sant Feliu amb el tema dels cavalls, i és curiós de que, no, que algú... Doncs...
No hi ha cap tradició, però el Canyon va implantar el que és el món de l'equitació i dels cavalls que moltes ciutats d'aquí a la vora, dic sí. ciutats i pobles grans, que no tenien yeah. un picader d'aquest tipus, com sí, havia sí. creat el Canyon,
sí, sí.
que llavors va anar com va anar i va passar el que va passar, doncs, vale, no? Però, ojo, eh?
Sí, sí.
I potser aquests se'n recorden o...
No ho sé.
No ho sé, no ho sé.
Però clar, li pica del Canyon ja no hi és.
No hi és, no
hi és. Si fos, doncs encara tindria cert sentit, però de moment, clar, no hi ha cap pica Sant Feliu que... Eh? Que cobreixi aquest forat.
Però em fa patir, aquell home em fa patir.
Bueno, alguna cosa més de comerços, Subi?
Res més de comerços.
Doncs canviem, deixa'm que et digui que es va inaugurar, Andrea, la pista de frontó, eh?
Sí.
Aquesta pista remodelada.
Sí, sí, aquest dissabte, el dia 23, es va inaugurar la pista de frontó de Solanes, que després de 2 mesos de treballs ja es troba en funcionament.
Ens comenten també des de el Club Atlètic Sant Feliu que et pots fer soci per un preu molt mòdic, soci del frontó, des de 5 euros al mes.
Ah,
o sigui que, Andrea, per 5 euros al mes te'n pots anar a Solanes i jugar a Frontón, és molt, sí, sí. és molt assequible, eh?
Inclou algun tipus d'assegurança per les possibles denúncies que puguin arribar, que el Toni va...
No ho sé.
Això s'ha de tenir per si no inclou, se li fa inclou.
Bueno, doncs comentar que es va fer un torneig i va assistir doncs, el tinent d'alcalde, el senyor Jaume Vilardell, i es va donar per reestrenada aquesta pista de frontó de Solanes. Això va ser aquest dissabte passat.
Mm-hmm. Que encara havia fet alcalde el senyor Jaume Vilardell.
Sí, sí, perquè, quin és, sí.
Perquè encara no havia arribat l'alcalde Pla de Vall.
Sí.
Era fora.
Per això, que la setmana passada vam parlar amb el regidor Jaume Vilardell i vam parlar amb ell com a alcalde accidental,
ara.
Que en diuen. Alguna cosa més, Subi? Què m'expliques?
Doncs res, el que va ser notícia, però va ser notícia tot arreu de Catalunya i potser no és notícia, va ser el partit del Barça, que es va fer des de Solanes, es va fer una pantalla a la penya esportiva i també es va posar en el centre cívic i suposo que tots els bars. Després hi van haver les típiques celebracions, sacsejant els cotxes i fent tot tipus de càntics i tirant petards fins a bastant tard, fins a altes hores. El que sí, no em consta que hi hagi hagut cap detenció ni cap arrest, si sap Feliu, i de la cosa va anar amb normalitat.
Jo vaig estar-hi a la plaça després.
Sí. Què tal?
Bé,
sí?
Hi havia molt jovent i molt ambient. Sí, sacsejant motos, sacsejant cotxes que passaven i que es deixaven.
Oh, tant,
els que no es deixaven no passaven.
Un tenia una mica de gas i ja està. Sí.
Però molt ambient i molta gresca. Em va agradar.
És maco que la gent surti al carrer i ho faci així amb civisme.
I si estava bé, no feia gens de fred i ni calor.
Com a notícia, també comentar que el grup de comerciants codinencs signa un acord amb col·laboració per al voluntariat de la llengua doncs per parlar en català amb les persones doncs, que tinguin dificultat per parlar-lo. És a dir, els establiments adherits tindran un adhesiu enganxat a la porta. Que intentaran que quan una persona doncs, vulgui expressar-te en català, encara que no ho faci gaire bé, doncs, intentaran doncs, ajudar-lo i tot això doncs, per fomentar que el català sigui una llengua doncs, del dia a dia, no? Que els estrangers doncs, la puguin practicar i que no se sentin doncs, discriminats perquè no se'ls hi parla doncs, a poc, doncs, ha començat aquesta campanya doncs, i els comerciants doncs, s'hi han adherit i a veure si en traiem fruit per la llengua.
Molt bé, està bé.
Sí, sí.
Una bona iniciativa.
Ja veureu l'enganxina a la porta dels comerços.
Però no veu veure el Silvinho com parlava en català.
No, i és una... Escolta'm...
Sí, hasta sí. em va posar...
La pell de gallina.
Sí, la veritat.
No, està molt bé. I aquests gent així famosa com els jugadors de futbol són els que més exemple donen de cara al jovent. Per tant, veure que un jugador així s'esforça és el que, bé, el que crea escola amb els més menuts per tal de que aprenguin el tema de la llengua, que és molt important, no? Bé, companys, si no tenim res més de notícies...
No tenim res més, ja...
Encarem ja el punt final d'aquest que consti en acte d'avui, esperant doncs, que dijous que ve torneu a ser aquí amb tots nosaltres. Subi, dijous que ve més.
Dijous més.
Senyor Toni.
15 dies.
Senyoreta Andrea.
Fins dijous.
Senyor Joan Bernet. Pues vinga. Bona nit a tothom, fins la setmana que ve.
Qué agobio de verano, tengo el cuerpo empapado en sudor. Se me cae la casa encima. Ya no aguanto el calor. la vida ya no es vida en la ciudad. Llegó la hora de cambiar asfalto por mar. Cansado de vivir en una jaula como un animal. Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar. Que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar. California ya no existe, el sueño acabó, pero yo sé de un lugar donde brilla el sol. Déjame llevarte este verano donde está la acción. Mediterráneo, ruta de calor. Mediterráneo, al centro del sol. Mediterráneo, noches de luz y color.